Voces al aire.
Voces al aire.
Voces al aire. Un universo en estado puro.
Benvolguts i benvolgudes. En aquest cinquè número us portem la nostra secció de sempre, però com a novetat us deixem l'entrevista a Ai Weiwei, un artista que hem tingut el gust de conèixer i que ens ha ensenyat a veure l'art des d'una perspectiva diferent. A les seccions més quotidianes hi trobareu el tema de la política amb l'Andreu, amb el seu making of, ètica. Descobrirem per la tallada de la mà d'en Francesc, un dels racons més bonics de Catalunya. I en Ferran ens parla de la globalització a la taula, a la cuina amb el Ferran. I com sempre, la col·laboració especial dels nois del programa PIT, que ens expliquen una de les seves sortides programades. Esperem que us agradi.
Vivim en un món de comunicació immediata entre tots els punts del planeta. Això genera una certa homogeneïtzació tant en les grans com en les petites coses i que afecten a tots els habitants. No es tracta de prioritzar una cosa per sobre de l'altra. Simplement crec que és innegable el valor que la globalització pot afegir en molts àmbits de la vida. L'evidència de ser enriquidor en l'intercanvi de coneixements com a principi, observant també que el mantenir la diferència és precisament el que fa la globalització de molt interessant. Perquè defenso que la diversitat no empobreix, tot al contrari, és una font infinita d'idees, experiències, vivències i d'aprenentatge. Una d'aquestes diversitats que observem tots els dies es reflecteix perfectament a la gastronomia, en la varietat de restaurants de tots els racons del planeta, la diversitat de productes als mercats i a les botigues especialitzades, amb tota mena de productes variats i que molts d'ells ja han deixat de ser exòtics. Ja no ens sorprèn que al menú diari d'un establiment aparegui el cuscús, una guarnició amb iuca, un entrant amb guacamole o un gelat de tematge. Fins i tot a casa, als sopars amb els amics, ens llancem a comprar o a preparar plats orientals, amanides amb rambutan, vinagretes amb yuzu i obrim un refrescant xarnet de Nova Zelanda. La meva proposta incorpora a la vostra cuina un plat amb dues elaboracions sanes, originals i divertides per a compartir en família, amb els amics o davant de la tele veient el Barça jugant a la final de la Champions. Farem un baba ganús que ve de l'Orient Mitjà i l'acompanyarem amb uns papadams que són originaris de l'Índia. Tots dos es poden servir com a guarnició d'altres plats de carn o peix, com a amanida o entrant per a compartir. Ingredients per fer els papadams. 150 grams de cigrons cuits, un all, una cullerada de farina, comí, pebre vermell picant, sal, aigua i oli. En un bol aixafem totalment els cigrons amb la farina, mitja cullerada petita de pebre vermell picant i fem un forat al mig. Traiem el germen a l'all i posem el mortem al comí i el punxim de sal. Fem una pasta, incorporem una cullerada d'oli i mitja tassa d'aigua remenem i tirem tot al forat de cigrons. Ara toca barrejar-ho tot i després amassar i amassar. Estirem la massa amb el corró ben fina i amb el tallapastes fem els discos de massa. Ja tenim els papadams que ara són crus. Els passem per al forn 20 minuts a 150 graus i els podem finalitzar a la fregidora o torrar-lo lleugerament a la paella o una planxa. Ingredients del baba ganoush o mutabal. Dues albergínies grans, un all, llimona, una magrana, sèsam torrat, comí, sal, oli d'oliva verge extra. Amb el forn a 200 graus rentem les albergínies i les escalivem durant 30 minuts. Ben embolicades en calent en paper, les deixem uns 10 minuts. Al morter posem un xic de sal, l'all pelat, el comí, sèsam i aixafem ben bé tot el conjunt. Incorporem el suc de la llimona i el barregem al morter amb un bon raig d'oli. Pelem les albergínies, les fem puré amb una forquilla, incorporem la meitat de la mangrana i tota la salsa de morter. Ben remenat, ja tenim el baba ganoush. Es pren com el guacamole o acompanyant de tortes mexicanes, pa de pita, doritos o torradetes. I en aquest cas hem preparat els papadams. Diu la tradició popular que és un plat dolç i seductor, difícil de deixar de menjar un cop has començat, i que les dones que el mengen amb assiduïtat adquireixen aquestes característiques de dolçor i seducció. Per això, manteix la tradició més moralista, adverteix que ha de ser prudents amb el consum, no sigui que posin en perill la seva virtut. Reconec que la reflexió no és políticament correcta per masclista, però m'ha fet gràcia.
Mm-hmm.
Hola amigos, de nuevo entramos en Making of Ética. Recordemos que ética es la estética del comportamiento humano, es decir, estética sería aplicable a la belleza exógena, la exterior, la que se ve, y ética sería la belleza endógena, la que no se ve, la de nuestro interior. Hoy hablaremos de política. Primero la definimos. Política es de, para o relacionado con los ciudadanos. Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo, de un país, de una empresa, incluso de una persona misma. A veces hemos dicho, mi política es, así que entendemos lo que es política. ¿Qué sería política ética? Bueno, pues sería la disposición a obrar en una sociedad o en un grupo utilizando este poder que tenemos, en caso de un país sería el poder público organizado, para lograr objetivos provechosos para todo el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones respecto al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la energía. En definitiva, sería gestionar de la mejor manera todos esos recursos públicos para lograr el mayor bien posible para el entero grupo. Un personaje decisivo en la ciencia política, digamos moderna, es la de Nicolás Maquiavelo. Luego explicaremos o entenderemos por qué. Este personaje nació en Florencia ya por el año 1469, hace unos 500 años más o menos. A él se le atribuye la frase «el fin justifica los medios». No es que la pronunciara directamente, pero por sus ensayos, estudios y escritos sí se le podría atribuir. Lo que sí dijo literalmente sus escritos es lo siguiente, tomad nota que no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Cuando está en juego la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o injusto, lo piadoso y lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso. Hay que dejar de lado cualquier otro respeto y salvar la patria. Esto es terrible. Esto ha dado pie a los nacionalismos más exacerbados. Pensando en que esto es un asunto de seguridad nacional, se han hecho verdaderas tropelías. En nombre de esa premisa, se suspenden derechos de ciudadanos y se hace cualquier cosa. Otra frase que él dijo, yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras que es difícil reconocerla. Tremendo, si la política se basa en estas premisas. Y la verdad es que cuando escuchamos a los políticos, escuchamos un lenguaje ambiguo. Por ejemplo, desaceleración de la economía. Pero si eso es una crisis, ¿por qué no le llamamos crisis? Redistribución tributaria, eso es una subida de impuestos, ¿por qué no lo llamamos así? O reconversión, es decir, los políticos no son capaces de dar respuestas directas, francas, sinceras, sencillas y honestas, no. Ellos usan la retórica, el cinismo, las sátiras, la ironía, falacias, sofismas. Por eso no es extraño que haya quien dice que la política es el arte de convencer con mentiras que parezcan verdades, argumentos que parecen válidos, pero que no lo son. Y si no notad, ¿no os parece más bien que en todos estos países que presumen de ser democráticos, a veces impera lo que se llamaría la cleptocracia? ¿Sabemos lo que es? ¿Cómo reconocer esta forma extendida de gobierno? Veréis, la cleptocracia se basa en tres columnas principales, como si fueran las patas de un banco. Nepotismo, es decir, la preferencia a otorgar cargos, privilegios a familiares o amigos, amiguetes, leales. No importa sus calificaciones ni su experiencia. Si hay que falsificar currículums, falsificar másters y elegir a dedo, se hace. Clientelismo. Es el intercambio extraoficial de favores, es decir, el gobierno hace concesiones a cambio de apoyo electoral o a cambio de grandes sumas de dinero para poder hacer sus campañas. Comisiones, proyectos, concursos amañados, presupuestos engañosos, ¿no suena? Y finalmente la tercera pata es peculado. Peculado que no es otra cosa que malversación de caudales públicos, es decir, disponer de los recursos públicos que todos pagamos con nuestros impuestos, de esos recursos económicos, bien sean materiales o inmateriales, para un uso personal o partidista, para enriquecimiento propio o para promocionar la imagen, el prestigio, tener influencia, manipulación, usar caudales públicos, instalaciones públicas, radios públicas para atraer la atención a las ideas políticas que yo tengo. ¿Qué os parece? ¿Funciona la cleptocracia? Perdón. Cuando una empresa pública tiene beneficios, se privatiza. Y cuando una empresa privada tiene pérdidas, se socializa, se nacionaliza. Lo hemos visto en las autopistas, en aeropuertos, en eléctricas, en transporte, en empresas de reciclados, actividades estratégicas de bien común, y estas se privatizan cuando van a dejar dinero. Ahora, por favor, piensa en los nombres propios de partidos, sí, en esos que conoces, que están aquí en tu país. O más aún, en personajes con nombres y apellidos, personajes políticos. Y ahora piensa, ¿es ético? ¿Es bello por dentro? ¿Es proporcionado, armonioso, amable? ¿Piensa en los demás antes que en él mismo y en su partido? ¿Realmente son servidores públicos o se aprovechan del público para su servicio? ¿Piensan en los intereses de los ciudadanos o toman decisiones en función de lo que piensan los bancos o el IBEX 35? Menos mal que siempre hay alguno, algún político que realmente es ético. No hay más que repasar un poco la biografía de Adolfo Suárez. Pero por favor, reflexiona y piensa. ¿Estamos en una política ética? Gracias por escucharnos.
Hola, avui parlarem de Pere Tallada. La vila de Pere Tallada es troba en el punt de contacte de la zona de Turons, de les Gavarres i les terres de la plana Baix Empordanesa, a l'esquerra de la Riera Grossa. El poble, que està declarat conjunt històric, artístic i bé cultural d'interès nacional, és un dels nuclis més importants de Catalunya pel que fa a arquitectura medieval. D'un extraordinari atractiu i bellesa, conserva el seu antic aspecte feudal, amb carrers estrets i tortuosos, en nombrosos entrants i sortints, on destaca el castell fortificat amb la seva torre de l'homenatge i el palau, del segle XI al XIV, les muralles del segle XII-XIII i l'església de Sant Esteve, romànica de principis del segle XIII. Destaca també el gran fossat que envolta la població, excavat a la Roca Viva. La població és assentada tota ella damunt la roca de gres, treballada de diverses maneres. Ara us parlaré del topònim. El topònim Petra Tallada està documentat, segons sembla, a partir del segle X. Més endavant, el nom apareix referit amb poques modificacions bé al poble o als diferents personatges del llinatge dels Pere Tallada, que, amb el temps, esdevingué una de les més importants d'arrel Baix Empordanesa. Us parlaré del castell de Palau. És a l'època medieval quan tenim els primers testimonis escrits sobre la vila. Alguns documents del segle X l'esmenten amb els noms de Petra Ecisa i Petra Tallada. El castell de Pere Tallada, al voltant del qual restà arrecerada la població, fou el centre de la baronia que pertanyia a l'esmentat llinatge dels Pere Tallada, documentats des del segle XI. El castell es comprova que existia al 1065, però algunes estructures arquitectòniques semblen demostrar que aquest nucli ja hi va haver una fortalesa des de més antic. El nucli, fortificat, és acivellat dalt d'un enorme basament de roca natural sorrenca, tallat artificialment per donar-li verticalitat. El monticle rocós s'aixeca 4 o 5 metres sobre el terreny circundant. Al seu damunt s'enlaira el gran castell, amb la seva característica torre de l'homenatge, i el magnífic palau, orientat a llevant, que dona a la plaça del castell. El mur que envolta la torre mentre s'adapta a la forma irregular del tossal i ateny una considerable altura. També s'hi poden veure restes de merlets que donen un gran atractiu i misticisme a la construcció. L'alta torre de l'homenatge, la senya d'identitat del poble, és de planta rectangular, coronada per merlets quadrats, té una porta adovellada i tenia un pis intermedi de fusta. És construïda amb filades de carreus escairats. Ara us parlaré de les muralles. Paratallada va ser una de les poblacions catalanes més ben fortificades. El sistema defensiu era format per tres recintes de muralla. El recinte principal tenia el castell al centre i els altres dos eren de grans avançades o barbacanes vers el nord i llevant. Les tres muralles, amb alts llençols i torres, eren protegits per pregons valls excavats a la roca. Aquest fossat, de cronologia ignorada i discutible, té en alguns punts, on avui és visible, una fondària de 7 a 8 metres. En un dibuix del Servei de Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona, es mostra una reconstrucció ideal de les muralles. Trobem la població dividida en tres sectors, cada un dels quals posseix el seu recinte murat. Els tres closos es troben, segons aquesta hipòtesi, totalment deslligats entre ells, encerclats del tot, cada un amb murs i torres i valls. Només es comuniquen uns i els altres mitjançant uns hipotètics ponts situats a l'altura del pas de ronda. Els sectors actualment menys malmenats de les muralles es poden veure al nord i al nord-oest. Pertanyen, en els fragments més grans, al recinte septentrional i, en part, al recinte principal que envolta el Castell Palau. A l'extrem de la tramuntana de la vila hi ha un extens llenç paral·lel a la carretera, amb alts murals i torres rectangulars, en el qual s'obre el portal de la Verge, l'únic ben conservat de les muralles. Per entrar-hi, cal passar per un pont sobre els valls, que en aquell lloc, d'una gran espectacularitat, és on es conserva millor. Ara us parlaré del poble medieval. Paratallada ha sabut conservar el seu caràcter rural, tot mantenim amb fidelitat els seus orígens arquitectònics i urbans. Es pot dir que no s'ha expandit més enllà del perímetre de les muralles. La vila conserva encara la seva distribució urbana medieval. Des de la plaça Major, amb els seus singulars porxos, fins a la trama d'estrets carrerons, on es pot descobrir un interessant conjunt d'arquitectura popular. Sobre murs més antics s'hi mantenen encara habitatges característics del segle XVI. La vivenda tradicional de Paratallada sol tenir els baixos recoberts amb voltes de pedra, destinats a magatzems i cellers, mentre la planta superior es dedica a l'habitacle. Hi pot haver encara un altre pis a mena de golfes o graner i sovint un pati o ampli eixida on era al darrere. L'oferta gastronòmica i comercial, a banda dels seus atractius arquitectònics i històrics, la vila és reconeguda per la seva important oferta artesanal i, sobretot, gastronòmica. Els carrerons del nucli són plens de nombrosos i suggestius restaurants de tota mena, que ofereixen el complement idoni a una visita al poble. Espero que us hagi agradat. Ens veiem a Paratallada.
Los participantes del eje de trabajo, promoción del acceso a la comunidad que el programa PIT de Fundación Salud y Comunidad lleva a cabo en el Centro Penitenciario de Lladonés. Realizamos salidas programadas con regularidad para visitar diferentes recursos, tanto culturales como de tratamiento, que nos ofrece la comunidad. Hace unos días realizamos una visita guiada que nos pareció muy interesante. Visitamos el Centro Cultural y Memoria del BOR, la ciudad de Barcelona. Visitamos el antiguo mercado del BOR, que aloja un yacimiento en el que pudimos ver la antigua Barcelona de hace 3 siglos. Fue como un viaje en el tiempo en el que, paseando entre los restos de las casas y calles de aquella época, vivimos la ciudad de la época.
Nos imaginamos a nosotros mismos como habitantes de la ciudad en 1700. Vimos sus calles, sus paredes, los patios de sus casas, paseando entre las ruinas de lo que un día eran casas habitadas por barceloneses en todo el esplendor de la capital, que en aquel momento no era más grande que el actual distrito de Ciutadella. Por culpa de una guerra absurda se destruyó gran parte de la ciudad y muchos de sus habitantes tuvieron que huir para que se pudiera construir la fortaleza de la Ciudadela, desde donde se controlaban posibles alzamientos contra la monarquía borbónica. Poco antes de que pasara eso, cayeron miles y miles de bombas sobre la ciudad. Balas de hierro, de las que se conserva una gran cantidad, se pudieron contabilizar hasta 3 balas por persona. Antes de tanta destrucción, esa Barcelona de piedra estaba llena de vida, llena de comerciantes, viajeros, familias. Era una ciudad próspera que superó los estragos de la guerra para conseguirse lo que es hoy en día. Para el recuerdo nos queda la estructura de donde después se construiría el mercado del BOR, aún hoy en día tan majestuoso como delicado, y gracias al que podemos imaginar cómo era la Barcelona que, a pesar de la guerra, siguió su crecimiento para convertirse en una ciudad referente y conocida en todo el mundo, nuestra Barcelona querida.
Creemos que conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente y poder construir un futuro mejor que se aleje de las amenazas de las guerras y la destrucción.
Hola amics, avui tenim Ai Weiwei amb nosaltres. És un artista xinès, dissenyador arquitectònic, comentarista i activista social. Aquesta entrevista l'hem fet en anglès i no us ho perdeu perquè és molt, molt interessant. Gràcies, adeu-siau!
Hello, welcome to CPG Adonés. Ai Weiwei, Mr. Ai Weiwei. The first question, this is, what do you think the visit in CPG Adonés?
I have been here the second time. Yesterday I was first time, and today the second time. Mm-hmm. With my experience, I still don't believe this is a prison. You know, because for several reasons, I see here you have a very civilized facility, very highly educated people who managing and the program, and you have a very very interesting relations between the people who has been taking. For the prison, waiting for the trial, but also at the same time, they have a community. They are learning. They're doing art, and I think this is a really a very impressive model for prison, because I have been in prison in China and I have been seeing many prisons in different locations, but I never see a prison with such a strong humanity.
Thank you. You said one day, if a nation cannot face its past, it has no future. What do your artists feel at the moment of destroying a jar of 200 years?
2000, when you destroy the jar of from the dynasty
Han. Okay. I think we, in every generation, we have to reinterpret our past. The past is never just existing there. It's always with our reinterpretation. As an artist, I always use the past as a ready-made to recreate the today. You know, the past only works for if we can really recognize it and then to make it possible for today's condition.
Hello, my name is Andrew.
Hi, how are you? Second person.
Yes. In many occasions, you denounce that in many countries there are violations of human rights. Okay. What opinion do you have that in Catalonia have political prisoners?
The purpose I come to here is trying to defend the human rights, especially for the Catalonian political prisoners here. And I would not believe if I don't come to say in Spain to say they captured those political human rights defenders into prison and with possibility to put them in jail for unthinkable long period. I think this is definitely a violate for the European values, which in democratic society, every citizen not only have rights, but should be encouraged to express their political feelings or their own opinion or even struggle. This should be guaranteed by law. So if you have a society which not respects those values, the society will become a dictatorship. This is, we have all these lessons to learn from the past.
Okay, thank you.
Another person.
My name is Farah. What artistic creation would you do in Catalonia to denounce the lack of human rights in Spain and the political Catalan prisoners?
I think humanity is one, and the human rights is one. If any place, anyone's rights being violated, that means we all being hurt. We all rights are being hurt. That's why I travel to here, trying to make my statements. You know, all those people's human rights, freedom of speech, the rights to demonstrate, to exercise their opinions, should be protected. You know, nobody have a different kind of political opinions should be put in jail, and especially put in jail in over year, still without trial. This is an unacceptable situation.
Okay. Have you ever feared for your life?
Have I ever?
Afraid for
your life. Afraid. I'm a human being, you know. I just like anybody else. Of course, sometimes you do feel not exactly afraid, but you're worried, because I also have a son. Actually, he's waiting downstairs somewhere. So I have to think about if my action also would hurt my family or my friend. So sometimes I have to think about it, but also I have belief. I think certain principles we have to defend. Otherwise, if that principle is not being defended, then a lot of people will be hurt, a lot of children, a lot of, you know, disaster will happen.
Just the last question, Weiwei. First of all, thank you so much for your visit. You know that in prison that there is a lot of people with a lot of talent. And do you have a message for them, the people who feel frustrated, the people who sometimes feel that their life have no sense? Please, if you have some message for them.
Yes. I don't see people as prisoners, or we're all prisoners in some way, you know. So we have to respect every individual as one human being. And it all, you know, whoever created it, God or whoever created it, it has a very profound meaning in it. It just, each individual, it takes time, takes struggle, even takes a difficult time to recognize those special gift. So I think everybody would have a chance to make their own life brighter or shining or in certain way, because your achievement is only come from your own self-estimate. You know, you have to recognize or to be conscious about who you are.
Thank you so much.
Thank you. Woo!